Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana, com estem?
Bueno, jo encantada de sentir
a Mecano. Mecano. Que, bueno, tu saps que parlar de tema musical sempre ja pots parlar de lo que vulguis. Que...
Perquè han tocat tots els palos, eh?
Sí, sí. És... I, a més, avui esta cançó del blues de l'esclavo mos ve al dedillo perquè con cada 2 de desembre es commemora el Dia Internacional de l'Abolició de l'Esclavitud. I per a commemorar aquesta data exacta és que l'Assemblea General de la ONU, en signes d'un conveni per a la repressió del tràfic de persones i de l'explotació de la prostitució. I la cançó esta pues, aborda temes profuns com el racisme, l'esclavitud i la lluita per la dignitat i els drets humans. Uh-huh. Per això l'hem triat per a descomençar del nostre tema d'avui. Tot i això, aquesta organització, la de la ONU, encara avui en dia continua lluitant contra les formes modernes d'esclavitud que no s'han pogut erradicar del món. Vamos, que en paraules senzilles es tracta d'aprofitar-se de les necessitats econòmiques de les persones per fer-los signar un contracte del qual mai podran alliberar-se, pel fet de que totes les condicions es obliguen legalment a continuar realitzant aquesta activitat sense guanyar mai la seva llibertat. Òbviament, aquest tipus de contractes no són legals. I entre les formes més comuns d'esclavitatge modern, avui en dia trobem, per exemple, els treballs forçosos. S'estima que a l'any 2016, aproximadament, 25 milions de persones van treballar en algun moment de manera forçada, sigui en l'àmbit de la construcció, de l'ocupació domèstica o en la producció industrial, a més de persones que són explotades sexualment i els treballs forçats imposats per l'Estat. També és esclavitud els matrimonis forçats. A Àsia, per exemple, passa molt que les famílies venen a les seues filles a canvi d'un dot quantiós, sense importar si esta xiqueta desitja o no casar-se. Però també en algunes cultures del món permetre el matrimoni d'homes amb xiquetes, cosa que en un altre tipus d'esclavitud, perquè aquestes xiquetes haurien de passar a formar part de la seva pròpia família i s'espera un conjunt d'accions no aptes per a la seva edat a nivell mental. També el treball infantil, tant se val si això es dona per a condicions de necessitat dins d'una família o per mitjà de tràfic de blanques per a l'esclavitud moderna. És cert que fer servir un xiquet per a exigir-li una jornada més gran que a un adult i pagar-li menys diners, simplement o no pagar-li, és una de les formes d'esclavitzatge més modernes que s'estenen avui en dia. Pues a raïs de que en el calendari ens dona a conèixer aquesta situació, vull contar-vos com va ser l'esclavitud al nostre país, perquè el nostre país, vulguem o no vulguem, ha existit. Susana i Miriam, encara que l'ensenyament de la història ha passat sempre de puntilles sobre aquesta qüestió, per no dir que no ho han ignorat del tot, ja que és una veritat incòmoda, la realitat és que l'espanyola va ser una societat amb esclaus. El nostre país va participar en el tràfic d'éssers humans en diferents graus, des del descobriment d'Amèrica fins a finals del segle XIX. I ho sabem gràcies, entre altres, per exemple, a José Antonio Piqueras Arenas, un historiador natural del poble valencià d'Enguera. Este catedràtic de Història Contemporània de la Universitat de la Jaume I i especialitzat, entre altres temes, ha tocat la història del moviment obrer, l'esclavatge, al segle XIX espanyol i a la història de Cuba i a les Antilles. Ha escrit diversos llibres i en els que relata diverses dates que a lo millor molts dels nostres oients desconeixen. I és que, Susana, s'estima que uns 2 milions de persones van ser esclavitzades durant 4 segles per treballar per força en mines, en hisendes i en ciutats espanyoles d'ultramar. També a la península, on la població esclava era tan visible que a la Sevilla del segle XVII l'anomenaven el tauler d'escacs. L'art de la literatura del segle II reflecteix sense embuts aquesta realitat en obres com les de Velázquez, Lope de Vega o Cervantes. En virtut de del Tractat de Tordesillas, Portugal, amb accés exclusiu a la costa occidental africana, va ser la primera emissora d'esclaus subsaharians, tot i que aviat es van incorporar al comerç tan lucratiu altres potències com era Anglaterra, França i Holanda. Espanya va ser durant molt de temps clientela de les seues companyies negreres, primer mitjançant llicències otorgades per la corona, després baix la fórmula monopolística del sellat. La Reial Companyia Francesa de Guinea o la britànica South Sea Company van abasteir els mercats de negres espanyols durant bona part del segle XVIII. Quan a Carles III va liberalitzar el tràfic, els particulars, o gent de peu, se pot dir, van poder començar a alquilar barcos per a prendre part d'aquest comerç entre els ports d'Europa, Àfrica i Amèrica. D'ahí han iniciat apellidos que actualment de gent com el marquès de Comillas o Joan Güell, el pare del mecenes de Gaudí, per exemple, i tants altres llauradors o pescaors morts de fam en la seva època, però que van emigrar de vegades com a polissons a Amèrica i singularment al Carib a mitjans del segle XIX i van tornar a Espanya a final del segle amb el producte de la seva rapinya, una part de la qual la van invertir en el desenvolupament del teixit industrial del seu país natal. Alguns d'estos noms s'han perdut a les aigües del temps, però altres romanen viu a través dels seus descendents, com per exemple l'expresident de la Generalitat Artur Mas, en el que el seu tatarabuelo Joan Mas i Roig va ser capità negrero. Aunque la Generalitat en aquells anys, quan van iniciar aquestes notícies, van voler blanquejar, perquè tornem a dir que són informacions incòmodes. Per cert, la majoria de negreros que van haver a Espanya procedien majoritàriament de Catalunya i de Menorca, encara també que hi havia algú de València. Per exemple, el negrero menorquí Antonio Binet seria nomenat marquès per la reina Isabel II, s'instal·laria a Cádiz i posteriorment a Madrid. Va ser fundador, justament, altres cèlebres esclavistes catalans del Banc Hispano-Colonial, que es va construir amb els abundants capitals pastant durant els seus anys com a traficant. I també va contribuir a fundar el madrileny barri de Salamanca. I va ser nomenat senador vitalici. Mai va amagar el seu origen d'on va treure la seva fortuna. Barri de Salamanca, que avui en dia, tu saps que viuen allí, no? El més,
sí,
pobre,
sí, sí.
El més pobre de la capital. Un altre dels capitans de vaixells negres més rellevants va ser el valencià Eugenio Viñes, que va treballar entre l'any 1841 i 1866. Va estar associat a Julián Zulueta, el major propietari d'esclaus i un dels principals promotors de la tracta als anys 1840 al 1850. Zulueta va tenir entre els seus socis el gerent i la mare de la reina Isabel II, Maria Cristina de Borbó. Viñes va ser el principal mari al servei de tots dos. A l'any 1853, el seu nom va aconseguir trista fama internacional al transcendir que havia pilotat la fragata Lady Suffolk, que va carregar prop de 1.500 esclaus des d'Àfrica. I és que en l'any 1859, un naví capitanejat per Viñes, l'Eloisea, va desembarcar uns 700 esclaus a Cuba. Però durant la travessia atlàntica, com no hi havia prou provisions i aigua, va ordenar llançar per la borda a 400 d'ells, ocasionant-los una mort segura. Vamos, que en total va ser responsable del trasllat a Cuba de prop de 6.500 africans. A Castelló, per exemple, un article que va publicar el diari El Mundo, un tal Joan Montañés Xipell, cronista de l'article, mos contava la història del mariner natural de Vinaròs, Juan Cebrián, el qual estava basat en les habladuries i en el boca a boca que arribava fins als nostres dies i el qual es començava dient així. Podríamos empezar con la fórmula clàssica de érase una vez. Yo prefiero el ambiguo. Esto era y no era. Y después iniciar el relato. En las postrimerías de los 800 llegó a la capital de la provincia un viudo, apuesto y acaudalado. Era el marino natural de Vinaroz, Juan Cebrián, que regresaba a la patria tras hacer las Américas. En uno de los viajes transatlánticos de la península al Nuevo Mundo, contrajo esponsales en Argentina con una hacendada de origen francés, que, al morir, le legó todo el patrimonio. A la vuelta, como sucedía con los indianos de Bohío y criada mulata, el marino mercante trajo consigo algunos bagatelas que sorprendieron a los locales poco dados al exotismo. Pero la principal novedad que importó a la plana fue el crédito hipotecario, un producto que aún no manejaban los prestamistas de la zona. Así, a escasos años de la inauguración del teatro principal y a raíz de los problemas financieros que acarreaba, el ayuntamiento, titular del Coliseo, se lo vendió a don Cebrián. Él residía en un palacete aldeano de la misma Plaza de la Paz y en breve plazo se convirtió en propietario de varias casas de la Puerta del Sol y de una más en la Benadresa. En paralelo, este hombre de negocio se casó en segundas nupcias con la señorita Pilar Prades, prima de Micalet del Bufa, cónsul honorario de la Gran Bretaña y además naranjero. Como se ve, los vecinos, aficionados a buscar motes a sus víctimas, no tardaron en llamarle el negrero. También empezaron a inventarle una biografía apócrifa y siniestra que lo relacionaba con el tráfico ilegal de africanos. De este modo, una afirmada que el tratante, en cierta ocasión, en cuanto un barco de la Armada estaba a punto de interceptarlo en alta mar, con el fin de evitar la sanción, echó por la borda a los esclavos que amagaba en la bodega. Otro complementaba el suceso asegurando que, una vez superada la inspección, él mismo les cortaba las manos a los supervivientes que trataban de encaramarse de nuevo a la cubierta. Tal era la naturalidad con la que circuló el apodo que una chica de la Pobla, que debía de incorporarse en el servicio doméstico, al día que se presentó en casa de Cebrián, preguntó al ama: ¿Así vivo el negrero? Le dieron con la puerta en las narices. El edificio que levantó en la Puerta del Sol, además de dos columnas salomónicas, lucía el remate de un ave fénix. La población, al ver la escultura, un desafío vertical en aquel castellón chato, enseguida lo bautizó como el Pardal del Negrero. Entonces, el aludido ordenó colocar un letrero que explicaba el significado de la figura mitológica y, de paso, descalificaba a los castellonenses. Obviamente, estos se tomaron a mal que el extraño los insultase. En el año 1906 la gota colmó el vaso. El inquilino de uno de los inmuebles del magnate y regente del café suizo fue requerido para que abandonase el local por impago. El moroso, cuando ya se veía desahuciado por Cebrián, hizo el gesto de sacar la cartera, pero lo que sacó fue la pistola y le pegó un tiro. El negrero recorrió la calle Falcó con la berlina y como pudo logró alcanzar su domicilio de La Paz. Allí, malherido, le susurró al dueño de la fonda la flor de la plana: «¡Kiko! ¡Soc mor!». Tal cosa no ocurrió, como el ave fénix sobrevivió al atentado. Como también perduraron las leyendas urbanas sobre su persona, entonces la historia lo convirtió en un tipo maníaco obsesivo, encerrado en la torre de su masía. Un individuo atormentado a quien en sueños, según contaba las más chafarderos, se le aparecían los espectros de los esclavos negros con los que había traficado. A tres anécdotes tristes en Perisemple les desnegreros catalans. Y es que quan a la época colonial els terratenients propietaris d'esclaus solien passar el seu cognom als fills recién nascuts dels seus negres, com una manera de saber a quina hacienda o a quina planta de producció sucrera pertanyien i, per tant, qui era el seu amo. Per això molts cubanos tenen apellidos catalans. Versa que són més negres que el carbó. És per això que a Cuba, fins a dates recents, en el parlar popular dels natius, dir català era sinònim de negrer. Hi havia una coplilla dels que van ser esclaus cubans i que va ser portada a Barcelona i popularitzada per les reusistes a principis del segle XX i expressava bé l'opinió que els mereixien. I la coplilla deia així: en el fondo de un barranco canta un negro con afán. Ay, madre, que quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Susana, i de com el fruit d'aquell negoci brut va contribuir a fer grans obres faraòniques com era, per exemple, l'exemple de Barcelona, o com el primer tren de la península fos que unia Barcelona amb Mataró també d'estos diners que se van guanyar. Se van creure els primers bancs hipotecaris, una forma que funcionava en les colònies però que era desconeguda en la península. Passada la insòlita revolució d'Haití, en què els esclaus de la colònia francesa de Saint-Dominique aconsegueixen la independència, comença l'ocàs de l'humà negoci. Anglaterra lidera iniciatives abolicionistes i a l'any 1810 compromet a Espanya a il·legalitzar el trànsit d'esclaus amb la signatura d'un tracte que s'incompliria sistemàticament. Un bon nombre d'empresaris espanyols han descobert el succés de l'activitat, el sucós de l'activitat. De fet, Susana, val a dir que els capitans capturats no eren castigats per esclavitzar persones. Un cop distinguts, els esclavistes eren sotmesos a juïssos davant aquell tribunal mis. Si el tribunal decidia que la mercaderia era bona presa, és a dir, que la mercaderia havia estat degudament capturada, els esclaus eren alliberats, el vaixell subastat i els diners eren repartits a mitges entre Espanya i Anglaterra. En tot cas, ni la tripulació ni el capità patia cap tipus de castig. La societat abolicionista espanyola, integrada entre altres intel·lectuals com Julio Vizcarrondo i Emilio Castelar, van treballar per a crear una consciència humanitària que conduís al final definitiu de l'esclavatge. Espanya es convertís en l'últim país europeu en acabar en ella quan s'abolís a Cuba l'any 1886. I sí, Susana, podem afirmar categòricament que Espanya va ser l'última potència esclavista i ho va ser perquè van voler mantindre els seus interessos en un sistema de producció basat en l'esclavisme, que era el que permetia la producció i l'exportació del sucre. I és que el sucre era la matèria amb el que se comerciava, en què Espanya equilibrava les seues balances comercials deficitàries. Les grans fortunes es van acumular bàsicament a través del sucre a Cuba i va ser el principal motiu de la tardança en l'abolició de l'esclavisme a Espanya. Susana, a l'any 1886 és quan van posar en llibertat els últims 25.000 esclaus a Cuba. Pareixen molts esclaus, veritat? Pues tinc que dir als nostres oients que Espanya en aquella època encara era considerada una potència mitjana. Per aquells anys posseïa dominis a diversos continents. Pues segons dates oficials a les seues colònies, segons les cens oficials que va haver a l'any 1869, elaborat per les autoritats espanyoles, hi havien 375.000 esclaus a la illa de Cuba. Són xifres considerables per a un lloc que amb prou feines arribava al milió d'habitants. La majoria estaven integrats al sistema de producció, a les plantacions de sucre i altres activitats agrícoles. I és que si els homes se dedicaven al tot a lo relacionat al món agrícola del sucre, les dones tenien altres labors com era treballar com a nodrisses, com a cuineres o com a llavanderes o com a planxadores. Però si tot això és trist i desagradable, lo més sangrant és, Susana, que per exemple les nodrisses, també conegudes com mestresses de llet, eren que havien de deixar els seus propis fills en mans d'altres esclaves per a poder alimentar els fills dels propietaris. Vull contar-vos una anècdota que potser molta gent que ens està escoltant no sap i està relacionat també en temes com ens porta avui, que és l'origen del nom de la plaça Maria Agustina de Castelló. I és que la plaça de Maria Agustina deu el seu nom a una circumstància molt especial. Maria Agustina era una esclava negra alliberada que va treballar de sirvienta a casa de la comtessa de Pestagua. El palau dels comtes de Pestagua, anomenat Casa Grande, es troba al costat de l'església de la Sang, de la Diputació Provincial de Castelló, fet que avui en dia és l'actual seu dels sindicats. On estan els sindicats, comissions i UGT, era on vivien estos comtes. Maria Agustina era una dona dotada de les majors virtuts morals i molt estimada per els seus veïns, per la qual cosa van donar a estes d'una manera espontània el seu nom a la plaça, ja que quan volien indicar esta direcció, els veïns sempre se referien a ella dient «Sí, ahí on viu Maria Agustina, ahí on Maria Agustina», d'ahí este el seu origen. Encara que són molts i durant molts anys és que han cregut que el nom que prenia este nom de la plaça era en honor a la heroïna espanyola Agustina d'Aragó. Després de contar este episodi de cruel del nostre passat, tinc que dir-te que també hi ha cançons dedicades a este tema que abordem avui. I la nostra playlist d'avui està dedicada a tota classe d'esclavitud que els cantants han dedicat a esta paraula i es començarem escoltant a los Rolling Stone i la seva cançó Brown Sugar. Esta cançó, Brown Sugar, de los Rolling Stones, que va ser llançada l'any 71, és coneguda tant per el seu enganxón riff de guitarra com per la seva polèmica lletra. Costa d'Or, actual Ghana, i la venda d'esclaus a Nova Orleans barregen la violència i l'explotació sexual de dones negres durant l'època de l'esclavatge als Estats Units. És de lo que tracta esta cançó. Un altre cantant, Joe Arroyo, li fica títol a la cançó d'ell No le pegues a la negra.
Alà.
Y es que esta canción, No le pegues a la negra, del artista colombiano Joe Arroyo, es un poderoso relat que denuncia la esclavitud y el maltratamiento que van patir los africanos portados a América. A través de la seva música, Joe Arroyo, conegut per el seu estil salser per barrejar elements de la música caribeña, explica una historia que reflectís el dolor y la resistencia de los esclavos negros a la ciudad de Cartagena durante el periodo colonial. Doncs conté que està, perquè entenem la lletra, suposo que la de les Rolling Stones també seria una lletra molt dura i molt forta, no? Però és que totes les que escoltarem avui d'alguna manera reflectís lo serio que és el tema i...
Sí, 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 i hi ha gent que no pot veure les pel·lícules, per exemple, la de Kunta Kinte, que va ser la primera que vam veure,
sí,
més real, uf,
sí, sí,
és terrible.
Molt fort, sí, sí. Ara una cançó de La Cenicienta, que siga infantil, també té un trasfondo...
Ah, sí?
Sí, també.
A veure.
Cinderella night and day, it's Cinderella. Make the fire, fix the breakfast, wash the dishes, do the mopping, and the sweeping, and the dusting. They always keep her hopping. She go around in circles till she very, very dizzy. Still they holler, keep her busy, Cinderella. Yeah, keep her busy.
You know, Candela Cenicienta és un lament d'esclavitud i somnis. La cançó interpretada per ratolins a la pel·lícula La Cenicienta és un lament sobre la vida de servitud i les interminables tasques domèstiques que enfronta la protagonista, des de l'alba fins a la vesprà. La Cenicienta és constantment cridada per a realitzar tasques sense un moment de descans. La repetició del nom Cenicienta enfatitza la monotonia i la opressió de la seva vida diària, on no hi haurà treva ni escapi de les seues responsabilitats. També escoltarem la cançó de Rainbow, Gates of Babylon. La cançó també aborda la idea de l'esclavitatge i la pèrdua de la llibertat tant física com mental. Frases com "You're riding the endless caravan" o "Bonded and sold as slave" suggereix una existència atrapada en un cicle interminable de desig i penediment. La repetició de l'advertiment "Sleep while the night" reforça la idea de que les decisions impulsades per la tentació tenen conseqüències inevitables i sovint devastadores. Tercí, anem a escoltar una cançó de Nach, en el qual se diu "Esclavos del destino".
La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos del destino.
¿Lo has pensado? Realidad o imaginación, han dado órdenes al jefe del estado de cada nación. Conspiración contra nuestra libertad, lo llamo. Respiramos ansiedad y no avanzamos. Las empresas, modernas cámaras de gas, autómatas sin nombre, redactan otro informe más sobre el progreso. ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales de primero de eso, adictos al exceso, nos aprietan las tuercas. La masa tuerta no puede vivir sin el tono de un móvil cerca. La educación es cerca.
La canción Esclavos de Nice es una poderosa crítica social que aborda l'esclavatge mental i l'emocional a què moltes persones estan someses. A través d'una lírica intensa i carregada de metàfores, el Nas denuncia com certs individus es converteixen en esclaus d'ideologies destructives i comportaments violents.
Calla y traga, saben qué facturas debes, saben qué facturas pagas. Si apagas la televisión no hay otro entretenimiento. Y el silencio entre dos se hace violento. Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad se toma como una muestra de debilidad.
També un altre gran desgrús com Deep Purple i la seva cançó Temul mos trata el tema que parlem avui. I és que la cançó Temul de Deep Purple explora la lluita interna entre el bé i el mal, utilitzant metàfores i referències bíbliques per aprofundir en la complicat de la ment humana. La música també és tètrica, de lo que estem així parlant, va relacionada en el tema. I avui ara també anem a escoltar a Otis Taylor i 10 Million Slaves.
Think about the slave, long time ago, 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs.
I és que Taylor ens transporta a l'hora fosca en la, de la història, quan milions d'africans van ser forçats a creuar l'oceà Atlàntic en condicions inhumanes, subratllant la magnitud d'esta tragèdia i la brutalitat de l'experiència dels esclaus, que van ser depositades de la llibertat i de la seva dignitat. Una altra cançó és la de 100 Black Coffins, de Rick Ross.
Black coffins for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they air. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles while we send them all.
Y es que la cançó 100 Black Coffins de Rick Ross, part de la banda sonora de la película Dungeon Genie, dirigida per Quentin Tarantino, es una poderosa declaración de venganza y de justicia. La lletra està impregnada d'imatges violentes i oblidades que reflecteixen la brutalitat de l'esclavatge i la lluita per la llibertat.
In the middle of the night, killers coming for your life. All he wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus.
I avui vull deixar per la última esta cançó que m'ha encantat descobrir-la i vull compartir-la amb tots els oients, això que se diu Educando esclavos, delitos. A veure què vos pareix.
Que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa, ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, no he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? ¿Pero a ti te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré? Pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida, una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa que puedas sentir. Me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva, ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, ¿eh? Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice, no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor lo que viene. Ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.
Reflexió sobre la cançó, Míriam.
Que diu tot veritats, no? Entre altres. No sé ni per on començar a criticar.
Però, per exemple, algo que t'ha quedat...
Literalment el que diu de que se mos demana fer una renta quan ja no només nosaltres. Vosaltres vos van ensenyar a fer una renta en classe? A ningú.
No, a ningú.
I són coses que necessites pel dia a dia. No és més, no sé...
O vas a demanar un préstamo hipotecari, és veritat. La gent, ai, m'han pujat la hipoteca i no sé per què. Ni...
No sabem com funciona el món perquè no se mos prepara per a tal, però...
¿Vos creen que el pollastre es la pechuga que está en el Mercadona o en la tienda del barri? Y es que eso ni hay que alimentarlo, ni hay, o sea, al final...
Porque claro, tú no tienes fills, pero por ejemplo, tú sí que no tienes y el concepto ya cambia cuando tienes fills, claro. De lo que es la libertad de la no esclavitud.
Y es eso, es... N'hi ha que memoritzar, perquè n'hi ha que memoritzar, perquè n'hi ha que tenir un títol en la d'això i no te deixen desenvolupar per arribar a aquesta conclusió. O sigui, és que en 3 minuts aquesta persona ha aconseguit fer-nos veure que d'alguna manera som carne d'esclavitud, d'alguna manera.
Però jo crec que hem d'anar a la part més crítica, és a dir, ens crida l'atenció, i a més ho veig d'aquesta manera, perquè ens subratlla la necessitat d'estar vigilants d'aquestes constants formes modernes d'explotació, és a dir, com és el tràfic de persones, que existís i tot el món ho sabem, ho sabem.
Sí, sí.
El treball infantil, que està ahí darrere de tota la majoria de roba que portem, va darrere de treball infantil, però més que no vulguem mirar en cavallà.
O el treball forçós.
També.
És a dir, estem forçant a gent a treballar en coses perquè no té més remei, quan tot el món tenim una destresa. Tot el món estem capacitats per algo i si estiguérem en el puesto adequat rendiríem molt més i la energia en si del planeta canviaria, perquè hi haurien gent més feliça, perquè estaríem cada un allò com us toca, perquè per tot servís tot el món, eh?
Sí, sí, i a més hi ha gent que està formada.
Hi ha gent que cuinant és feliç, i hi ha gent que dins d'una mina i diuen, ui, a veure, tu eres... Vale, els espeleòlegs els agrada estar dins. És a dir, per tant, no sé, hem d'estar molt vigilants per aquestes noves formes d'esclavitud.
Sí, sí, sí.
Perquè si ens mirarem en perspectiva...
Són preses d'aquestes... O sea...
Hem passat del càstig físic al càstig psíquic.
Sí, correcte. I tota evoluciona d'això, però al final és el gran capital, per dir-ho d'alguna manera, el interessat en que n'hi ha persones esclavitzades d'alguna manera. O bé en l'educació, o bé en la religió, o bé...
Claro, però és que l'esclavitud pot ser econòmica, social i també moral.
Sí. Mm.
Claro, és que nosaltres tendim a pensar sempre en els negres, no? Però n'hi ha moltes formes d'estar baix un yugo.
Per això avui vull deixar aquesta cançó perquè la gent reflexioni des de sa casa i lamente que hagi sigut un dia una miqueta trist, no? El tema, perquè sempre intentem abordar coses més alegres i més d'això, però és una necessitat imperiosa, a vegades miramos el milic, no? I saber de d'on venimos, no? I què podem fer per a canviar i què podem fer per a millorar.
I que les coses, encara que siguin males, estan ahí. O sigui, que no parlem d'elles no implica que vagin a desaparèixer.
Però com ha dit antes, és una veritat incòmoda, no? Ja. Són temes que la gent no m'interessa.
No, jo crec que cada volta la gent li interessa més i fa més èmfasi en allò de no patir l'esclavitud en tots els seus vessants, és a dir, recordem moral, social, econòmica... Ojo, que si analitzem cada una d'aquests punts, ens donem compte que d'alguna manera o altra som esclaus.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
I estem dient, no, pobres, no, ells... No. Ha estat un plaer, parlar d'això avui.
Pues no és res,
que és el que tocava.
Pues sí, és el que tocava avui. Demà o la setmana que ve, pues espere que el dia que vingues toquem un tema més alegre.
Ja al final te compraré una bola de cristal perquè quan parles de pluja cau la de... la mundial i dona compte i avui justament en el programa preparat que avui és el dia, Míriam, de...
L'abolició de l'esclavitud.
Sinó que... Espere que... Bueno, la pròxima és de... Y habrá que comprar lotería, porque así no res,
chulo,
¿no?
claro.
Así no res, parlarem de la lotería.
Además, diuen, la lotería te libera de la esclavitud.
Pues mira, veus, quin eslogan, Pa fer xilo, güey.
Para en que ve ya el poden parar
un sí. Es veritat, jo...
Sí, però tu dona que te toquen un fum de milions i te fas clava de, ai, ara com que facen tot això i com... Claro, perquè tampoc tens la capacitat de gestionar tot això,
Sabeu que ni la majoria dels rics que ells toca, o sea, que se fan rics a causa de la lotería, s'acaben empobrint com els que més.
Sí,
perquè
sí.
No, claro, el que tu no dius, no saben gestionar tant de diners.
Perquè com diu de la cançó este últim, Litos, no mos han ensenyat a fer declaració de la renta ni coses d'este.
Vos doneu compte de com seria com que ja no tens amics incondicionals que al final tu pensaries el que s'arrima, inclús el que te vol, i si siguis arrimant, pensaries que el que vols aprofitar-se de tu.
Sí. Sí.
Això deu de ser terrible,
Però igual que ser, ja no, que te toca la loteria, sinó en general ser famós, no? Ha de ser, no sé, ha de ser una vida molt buida.
La majoria d'aquestes persones que tenen canvis bruscos, al final necessiten l'assessorament de gent professional de la ment, me referís, no? A saber gestionar, i si no ho fan, tontos són, perquè és que al final és un canvi tan radical en la teva vida del dia a dia, no? Que si no...
El primer que fan és no dir-ho a ningú. La majoria, perquè tenen horror.
Sí, no? Ja t'entra la paranoia, diu, per lo que tu has comentat, i ja, perquè me volen per això o per l'altre.
I després dius, ostres, i tot això tinc que pagar-li al fisco? Val? Però què t'ha tocat tot, xaval?
Yeah.
És que després te tornes un autèntic tio gilito, no?
Sí.
I a més en els influencers, no sé si apareixia molts que dient és que em toca per pagar una barbaritat d'impostos i dic, a veure, pues què vols que es pague? Jo, que no tinc tants diners com tu?
És que és lamentable i damunt el que estan transcendint i venent a la joventut d'avui en dia, que és roïn, a veure, si Tenim una sanitat que és envidiada del món, tenim una educació que, lamentablement, per molt que vulguin carregar-se-la també, igual que la sanitat és l'envidia del món, que un xiquet naix que en aquest país tinga dret a... que vulgui ser analfabeto perquè vulgui ser voluntari, perquè analfabeto és aquella persona que escolta aquestes persones i creu el que diu. Una persona intel·ligent és el que escolta aquestes persones, que jo no prohibís que ho escolten, però que tinguin opció a obrir nous abanicos i veure des d'altres punts de vista que pensen altres persones. I tu ser tan sabut d'elegir quina és la correcta.
I jo crec que això és l'ideal.
O sigui, jo no n'hi ha que prohibir mai res, ni això, però que tu sigues tan intel·ligent d'escoltar totes les opinions.
I tindre visió crítica.
Correcte.
Que és el que n'hi ha que fomentar en esta vida. El, sí, hi ha molta gent que passa pel teu costat dient qualsevol cosa, però tu eres el teu propi filtre, no?, en certa manera.
I que no tots estem en la posició de la veritat. És dir, tu admires una persona perquè sap, per exemple, no ho sé, de arqueologia, no? Però aquesta persona no té el per què saber de tot.
L'altre dia, bueno, no fa molt, van ser una enquesta de la joventut espanyola. Y tú sabes lo tipo que quieres ser de mayor, tú sabes que un de este mes era ser influencer.
Claro.
O futbolista o influencer. Bueno, el pelotazo puro y duro, influencer en la nueva época era Félix Rodríguez de la Fuente, el claro. Jacques Cousteau.
Pero ojo, no me deis eso. Només d'això, és a dir, tu quan tenies una persona famosa i aquesta persona era famosa per algo en concret, però aquesta persona després era humana i tenia fallos com tot el món. Jo no volia saber la seva vida, o sigui, és que me donava igual en altra cosa. Pues els influencers, ara tu vas a una festa que estan els influencers i està així com com està, que se fa el vídeo, i després està més a soles que la una.
Sí, sí, no? I...
és que no se li arrima a ningú.
No.
De veres,
El Voler Toys tiene el seu canal de YouTube o tiene el seu, no sé, el Slice, ¿no? Que está en para la señora María que no mantenga, el Slice es en les redes socials de apretar un botón para decir que me gusta, ¿no? Eso que gaste més anglicismes.
Total, ens ha fet esclaus, això.
¿Qué?
Ens ha fet esclaus.
Sí, també, mira, és una manera millor dit,
Si començarem a parlar de les coses que mos han esclavitzat, ara estem totalment esclavitzats per un aparatet planet que quan me dius un mòbil, no tinc ni idea.
Sí, no me dius molt.
I sin embargo, a qualsevol hora, en qualsevol moment, se cola lo que siga dins de la teua vida,
I moltes són, jo almenys me considero tinlo, reconec que el mire molt, però veig a les meves filles i supon que serà un problema que tenen els meus pares avui en dia, és que tu llevas el mòbil i jo crec que pot provocar algun... Procura no tenir escopetes en casa ni res, que te pot provocar una tragèdia familiar.
Jo no sé si heu vist... hi ha un mestre a la classe i té a tots els alumnes... Tots els alumnes callats. I enfoquen al mestre i és que té a tots els mòbils dels alumnes en un martell a la mà, esperant al que parli se li carrega el mòbil. O sigui, aquest és el dia que més ha tenia a la classe.
Sí, sí.
Brutal. És que,
però en una fotografia reflectir la realitat. És que jo crec que al final els mestres aniran a bocatxa per això, però per necessitat imperiosa.
I ojo, jo també penso que és una font d'informació bona, També se manegen coses molt bones per ahí.
Però jo crec que el problema també radica en que ho tenim... perquè, claro, jo almenys... perquè el mòbil no puc pagar, perquè jo pague la targeta del mòbil, l'aplicació del banc, el no sé què, el no sé quantos, i és que és veritat, si, com ho tinc tot centralitzat ahí,
sí.
Si ho perco, ho perc tot.
Tot. És més, el telèfon, te saps el telèfon, per exemple, d'una persona
de
la que parles molt?
Ja està, però perquè vaig ser un poc analògic anteriorment i me'l sabia de xicoteta, si no, ja està, no sé ningú més.
I tu te saps el de les dues filles?
Jo encara me recordo el fijo de ma casa. Però no me digues el...
Jo també, el del
però
fijo
no
de ma casa.
El telèfon, jo aniré a la policia i mire, jo me dic fulanito, mira per si me puedo averiguar. Perquè, vamos, no tinc ni idea.
En fi, abolim l'esclavitud d'això. Estem ben pendents del que ens fa esclaus en este moment.
Sí, sí, que no es precisa anar 300 anys darrere quan anem a peres negres, pobres, sinó nosaltres també som esclavos. Com diria Bisbal, esclavo de tus besos.
Això també està molt bé, eh? Això també està molt bé. De cada un dels besitos que li avellisquen, el del seu net, el de la seva parella, el de sa tia, el de sa abuela, el de sa mare, no?
Sí, sí, sí. No.
Això, besemos bes, xiquets, besemos bes.
És el que mos queda.
Luis.
Bueno, ha sigut un plaer estar amb vosaltres.
Hasta la setmana que ve.
Hasta la setmana que ve.